Donem la nota. Espai patrocinat per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Potser l'haureu escoltat cantant al teatre a la Faràndula de Sabadell, a l'Oi por Oi de la Ser o al Versió RAC1. Potser, en lloc de només escoltar-lo, també l'haureu vist presentant el programa Òpera en Texans a TV3 o This is Art, també a TV3 o a Movistar Plus. Sí, exacte. Estem parlant del gran divulgador musical Ramon Gené, a qui podreu veure aquí a Sant Cugat mateix al Teatre Auditori amb un nou espectacle, Els 7 Pecats Capitals, amb l'Orquestra Simfònica del Vallès. Lluís Cabal, músic i col·laborador habitual del Sant Cugat a Fons, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Avui ens portes precisament aquest gran convidat, Ramon.
Avui... Sí, sí,
bon
sí,
dia.
Avui és un dia molt especial perquè avui tenim un convidat d'honor, a més a més un bon amic, un bon conegut, una persona entusiasta de l'art i de la música, i per mi i per tots nosaltres és un goig donar-li la benvinguda. Benvingut, Ramon, avui.
Moltes gràcies. Escolta, quina rebuda.
Déu-n'hi-do, eh?
És que una rebuda. Estoy que no quepo en mi de gozo.
Bé, el tenim aquí, com deies tu, perquè el podrem sentir al Teatre Auditori aquest diumenge a les 6 de la tarda. Aquesta setmana, amb la Simfònica del Vallès, fem una producció que hem titulat Els 7 Pecats Capitals, que a partir d'aquests 7 pecats lligats amb tota una sèrie de músiques i d'històries a l'entorn d'aquests 7 pecats, val a dir, en Ramon ens ha elaborat un guió en el seu més pur estil rigorós i sobretot entusiasta i interessant, el qual promet ser un concert, jo diria, dels estrella de la temporada. El farem aquest divendres al Centre Cultural de Terrassa a les 9 de la nit, el dissabte al Palau de la Música a les 6:30 de la tarda i, com dèiem, el diumenge al Teatre Auditori a les 6 de la tarda. Però jo, en tot cas, jo el que voldria és cedir-li la paraula a ell perquè ens ho expliqui, perquè ell és el pare de tot això.
Exacte, el que trobarem.
De com va sortir tot això, no?
Exacte.
Bé, ja feia algun temps que la Simfònica del Vallès, amb la que tinc una relació molt xula, doncs ja feia algun temps de Ramon, per què no fem alguna cosa, que si això, que si l'altre, que si el de més enllà... I bueno, jo encantadíssim de col·laborar i de pensar coses noves, però no sabia molt ben bé què fer, no? Jo havia vist l'espectacle del Pere i el Llop amb els... com es diuen?
Els Brothers Bros.
Sí, els Brothers Bros, que em va encantar. Havia vist el dels Pere, el papà Mozart, de Pere Pare i Pere Fill, que per cert, això és una cosa que a mi el Joan Pere m'havia comentat feia molt de temps, però bueno, després ja em va semblar fantàstic. I llavors quan l'orquestra em va venir em va dir, escolta, per què no fem una cosa amb tu? Jo vaig pensar, ostres, no ho sé, aviam, jo ballo però no sé, no sóc ballarí, jo canto però no sóc cantant, jo toco el piano però no sóc pianista, jo faig com moltes coses però no acabo de fer... I aleshores al final és què farem,
què
no?
Fem?
Què farem i com ho farem? I vaig trobar un desllorigador, que és, com que jo em guanyo la vida explicant contes, és a dir, explicant històries, i sembla que a la gent li agrada quan explico històries, doncs vaig trobar el desllorigador d'un llibre que és Els contes de Canterbury, del Geoffrey Chaucer, i a través d'aquest llibre doncs explicarem tota aquesta història i escoltarem moltes músiques que tenen a veure amb els pecats capitals. Jo crec que farem un viatge bastant xulo.
Perquè també combinaràs, és a dir, explicaràs els 7 pecats, entenc, sí, de la mateixa manera una mica com This is Art, que combines la història de l'art, colors...
Mira, el que passa quan tu... O sigui, a mi el que em passa molt és que jo m'avorreixo molt ràpidament de les coses. Per exemple, a mi quan la gent em diu, per exemple, vaig de seguida contestar la teva pregunta, però la gent em diu, escolta, però tu per què no fas més òperes en texans? Bueno, perquè em vaig fer 30, no sé quants, quasi 40, i ja no podia més. Però tu per què no fas més This is Operas, o més This is Arts, o més no sé què? No, perquè, per exemple, el This is Opera em vaig fer 30, ja no em podia més. El This is Arts n'he fet 24 i necessito fer alguna altra cosa. I aleshores això, per mi, és com un repte. És a dir, vale, tenim això. hem de fer una cosa, hem d'inventar una altra cosa. O sigui, no podem fer el de sempre. Naturalment que ho faig jo amb el meu estil i de la meva manera, perquè si no, no seria, no? Però al final és... anem a intentar fer una altra cosa, una cosa que sigui totalment nova, que sigui diferent i que sigui totalment fresca. Llavors això és el que et dona, diguéssim, com l'empenta i la trempera per fer aquesta cosa. Hi ha un llibre, que és aquest llibre que es diu Els contes de Canterbury, que és un llibre que no sabem si és que està inacabat o és que no hem estat capaços de trobar el llibre sencer, que va escriure el Geoffrey Chaucer, com he dit, al voltant de l'any 1400.
Fa anys d'això, eh?
Ja fa uns quants anys. I aquest és un llibre molt interessant perquè va d'uns peregrins que van en peregrinació cap a la... diguéssim, cap al santuari de Canterbury. I es troben tots en un hostal. I quan arriben a l'hostal, doncs a l'hostaler els diu: escolta, ara anirem tots i passarem uns dies anant fins a Canterbury i després tornarem aquí a l'hostal, però per fer aquest peregrinatge més divertit i perquè tot sigui més entretingut, farem una espècie com de joc. Cadascú de vosaltres explicarà un conte a l'anada i explicarà un conte a la tornada. I al final entre tots escollirem quin ha estat el millor de tots els contes, i aquell que hagi explicat el millor de tots els contes li pagarem un sopar, no? Bé, són 30 peregrins. En aquests peregrins hi ha una monja priora, hi ha un cavaller, hi ha un escuder, hi ha un metge, hi ha un advocat, hi ha un llaurador... Hi ha tot tipus de personatges, i cadascun d'aquests personatges explica el seu conte d'acord a la seva condició. És a dir, que el que és un cavaller doncs explica el conte com si fos un... saps? Com un llibre de cavalleries, la monja priora, etc. Només tenim els contes de l'anada, perquè els contes de tornada no els tenim, perquè, com dic, no s'han trobat. O potser és que ell no els va arribar a escriure. Tots aquests contes, quan un els llegeix, tenen a veure, d'alguna manera, amb aquesta cosa tan catòlica, apostòlica i romana del cristianisme, aquesta cosa de la culpa, aquesta cosa del pecat, aquesta cosa de...
tan impregnada en nosaltres.
Sí, aquesta cosa que està amb el nostre, diguéssim, el nostre ADN, no? De fet, el Pasolini va fer una pel·lícula...
Magnífica pel·lícula, magnífica pel·lícula.
I va doncs, precisament d'això, no? I com que jo, doncs, per sort o per desgràcia, vaig anar a un col·legi molt religiós, on aquest sistema i aquesta història de la culpa era una cosa que et ficaven en el disc dur del teu cervell i que després, doncs, vulguis que no, saps allò?
Està
tu fas control,
tota
fas control al suprimir i
però
no...
Però
està allà, està allà, sí, sí. Saps allò? No surt, allò se t'ha quedat allà i no surt, saps? Bé, doncs, és una cosa que la tinc aquí, que he viscut sempre amb aquesta cosa. Llavors em va fer gràcia de intentar emular els contes de Canterbury en el concert. I aleshores explicarem contes, com si estiguéssim en peregrinació cap a Canterbury i com si fossin els mateixos personatges els que els expliquen. Però en comptes d'explicar-lo el conte, doncs la monja priora, el cavaller, l'escuder o el peixater, doncs deixarem que ens l'expliqui Mozart, Wagner, Strauss, Offenbach, Debussy, Tchaikovsky...
Vale, aquest és el nou element.
Mira, si vols començarem perquè que Mozart ens comenci a explicar alguna cosa. Per exemple, ja veuràs, mira. Aquí tenim la reina de la nit, no? Aquí s'està explicant moltes coses.
Exacte, la reina de la nit... Aviam, això el que passa és que un... Penses, per exemple, la ira, que és aquest pecat, no? La ira és... Quantes músiques hi ha sobre la ira? Hi ha 10.000 milions de músiques i totes molt interessants. Però clar, n'has d'escollir una, potser dues. Quines coneixes i per què? Aleshores han de ser músiques que més o menys li sonin a la gent o que, diguéssim, el gruix de músiques que tocarem li sonin a la gent. En aquest cas és... hiperfamosa, obrirem el concert amb això, Després d'explicar moltes coses, la primera música que escoltarem... No, la segona música,
sí, sí,
la segona música, perquè començarem amb una altra història que té a veure també amb contes, que és l'obertura de la Somni d'una nit d'estiu de Mendelssohn. Però aquesta cosa de la ira, que és aquesta dona, que és la reina de la nit, que és la persona que és incapaç d'assumir que hi hagi una persona que sigui més sàvia que ella, que és Sarastro, que és incapaç de pair el món tal com és, i el que fa en aquest moment és agafar la seva pròpia filla i posar-li un punyal, un ganivet a la seva mà, perquè mati a Sarastro, no? Amb un atac d'ira total, no? I molt de Mozart, també, aquesta cosa del... Mira, si escolteu totes aquestes coloratures que fa la veu, què dius? Tot això, mira, mira. Tot això que tothom ha escoltat en algun moment, no? Que és com és possible que Mozart, que era un músic del neoclassicisme, el neoclassicisme és una cosa que té a veure amb l'equilibri, amb la mesura, on no hi ha excessos, de sobte hi hagi aquesta boja cantant d'aquesta manera, no? Bé, doncs resulta que Mozart es troba que ha d'escriure el paper per la Josefa Weber, que és la seva cunyada, que tenia veu de soprano lleugera, i que el que volia la seva cunyada era lluir-se. I li va fer un paper perquè es lluís, i a més Mozart va pensar, molt ben pensat, si a més la tia està histèrica i és boja, doncs que canti com una loca, eh? Per entendre'ns, que canti com una loca, no? I mira, mira aquest final. Aquest final, que és en re menor, i que té molt a veure, el re menor sempre amb aquesta cosa, amb Mozart, té molt a veure amb aquesta cosa d'un presagi de mort, d'un presagi d'alguna cosa molt funesta, no? Quan un pensa, per exemple, en l'obertura del Don Giovanni, els famosos acords de l'obertura del Don Giovanni...
Re menor.
També és re menor, no? I tota aquesta història, no? I bé, aquesta serà aquesta primera música relacionada amb un pecat que escoltarem.
Anem a per més pecats?
Sí, mira, jo seguiria amb l'ordre, si vols posem la següent, que jo és una debilitat que jo tinc, perquè és el preludi del segon acte de Parsifal,
sí, mira,
que Parsifal no és una òpera, és quelcom molt més gros que això.
Bé, això, aquesta música monumental del Parsifal, que és com una cosa de... un festival sacre, com deia Wagner, més que una òpera. Quan va arribar el moment de triar una música per l'enveja, també, 10.000 milions de músiques, però Parsifal, per mi, és una música fonamental, perquè a mi és la música que em va salvar la vida. Potser els que em coneguin més saben que jo... abans cantava, i la meva gran il·lusió era cantar, i cantar bé, no? Però va arribar un dia que jo vaig adonar-me que no cantaria com jo volia. Va arribar un dia que jo vaig adonar-me que, de sobte, vaig començar a cantar al Liceu, vaig començar a cantar a grans teatres, vaig començar a ser company de repartiment de grans cantants, i vaig adonar-me que, ostres, allò que feien aquella gent, jo no ho podria fer mai, per molt que estudies, no? Aleshores vaig decidir deixar de cantar. Perquè volia ser el millor baríton, volia ser Messi. I quan tu te n'adones que Messi no podrà ser, pots fer dues coses, o te'n pots anar a jugar al Rayo Vallecano i fer una carrera guai, però és el Rayo Vallecano, però si vols ser davanter centre del Barcelona, doncs has de ser Messi. I aleshores vaig veure que no podria i ho vaig deixar córrer. I em vaig passar molts anys plorant, perquè era la meva il·lusió. Era la meva il·lusió cantar. I l'única cosa que em salvava era escoltar Parsifal cada dia. Jo escoltava Parsifal cada dia, no? I pensava, Parsifal és un neci, un pur neci, no? De gaina tua, es diu en Alemanya, el pur neci, l'imbècil total, el tio que està allà de casualitat.
Sí, 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 que passa per allà, no?
I passa per allà.
Mata el cigne i a partir d'allà li comença a passar tot, no?
Li comença a passar tot un seguit de coses, que és l'home que salvarà el Graal, no? L'home que tornarà el Graal al seu lloc, que aconseguirà l'alliberament de tot... Bueno, en fi, tot un seguit de coses, no? I jo pensava, jo em sentia una mica com un Reina Toa, com un purnesi, pensava, bé, doncs no has pogut cantar, però potser algun dia et passa com Parsifal i aconsegueixes que et passi alguna cosa, no?
I et transmetia la música aquesta enveja,
no? Exacte, i en aquest cas, aquesta enveja, hi ha un personatge a l'òpera que es diu Klingsor, que és la personificació total de l'enveja, perquè ell el que vol és ser el rei del Graal, el rei de l'ordre dels cavallers que custodien el Graal i la llança sagrada que va travessar al costat de Crist, no? Però no aconsegueix demostrar la seva vàlua per ser el rei del Graal. I aleshores ell per demostrar que és el millor de tots, el més pur i el més cast, el que fa és castrar-se.
S'autocastra.
Es castra a si mateix, per dir, veieu fins a quin és el meu nivell de puresa, no? Però, clar, evidentment, quan fa això, l'expulsen de l'ordre, no? I aleshores ell el que fa és envejar tots els cavallers de l'ordre i intentar corrompre Parsifal, etc. No? I aleshores, aquí hi ha tot un seguit de leitmotivs, de preciosos leitmotivs que tenen a veure amb Klingsor, amb el poder de Klingsor, en fi, amb tota una sèrie de coses, però ja sabeu que Wagner doncs, escrivia les seves músiques amb, diguéssim, amb motius conductors que hi anava unint d'un amb l'altre i així és com construïa, diguéssim, tota aquesta música.
Sí, sí, això és tot el que apareix en aquest segon acte, precisament.
Exacte,
no?
aquesta
introducció al segon acte amb tots aquests motius al·lusius a aquesta enveja de Klingsor.
Exacte,
no
sé si podem tornar a posar-la
sí,
la música.
Sí, pots tornar a posar el mateix, sisplau?
Ja veuràs. Això és el motiu de Klingsor. Que va repetint aquest cromatisme, aquesta cosa tan wagneriana. I ara tot això canviarà el següent motiu d'aquí una estoneta, perquè en Wagner tot dura una estona, eh? I veuràs que seguirem amb Klingsor, apareixerà una vegada més. Comença a aparèixer un altre tema, aquest. Aquest és el motiu de Kundry, que és la dona que ell invoca per intentar corrompre Parsifal. Finalment apareixerà una miqueta més endavant. Veus com segueix a Kundry? Una vegada més. Una vegada més.
Però si no havia quedat clar, com diu ell, en Wagner tot dura una estona.
Tot dura una estona.
Perquè ha de quedar ben clar.
Sí, perquè Wagner era un home que ell entenia que el que ell havia d'explicar a la humanitat era transcendental. Per exemple, i això que sona ara, última vegada a Kundry, i ara començarà com un cromatisme, com si fos un xup-xup per sota. Això és la màgia de Klingsor, la màgia negra que hi fa servir per intentar corrompre els cavallers del Sant Graal.
Ramon, la música sempre ens explica coses?
Bé, ens agrada creure que explica coses. És a dir, la música té un significat semàntic, sí o no? Primer hi hauria un significat morfològic, després hi hauria un significat sintàctic i després hi hauria, o caldria, pensar si té un significat semàntic. És a dir, morfològic sí, hi ha negres, hi ha blanques, hi ha corxeres, hi ha silencis de negre, de blanca, de corxeres, de semicorxeres, i això serien, doncs, les lletres. Serien les paraules, hi ha adjectius, hi ha noms, hi ha articles, hi ha adverbis, correcte? Després ve el sentit sintàctic. En el llenguatge hi ha subjecte, hi ha verb, hi ha predicat, hi ha complements. A la música també hi ha una frase, i aquella frase d'alguna manera, aquella frase musical d'alguna manera, hi ha una cosa que és el verb d'aquella frase, hi ha una cosa que és el subjecte. Però després ve el sentit semàntic, i és, si tu i jo llegim el mateix llibre, i llegim les mateixes frases del mateix paràgraf, tu i jo segurament entendrem el mateix. Ara bé, si tu i jo escoltem la mateixa música, i ningú dels dos sap per què el compositor la va escriure, ni amb quin motiu la va escriure, ni què és el que ens volia dir amb aquella música, cap dels dos serem capaços de dir què és aquella música. I segurament a tu et dirà una cosa i a mi me'n dirà una altra. Què vol dir això? Vol dir que semànticament la música en si mateixa, com deia Bernstein, la música no significa res. O com deia Mozart, la música no està a les notes, la música està al camí entre les notes. Entre el do i el re hi ha la música, però la música no està ni al do ni està al re, està al mig, al viatge entre el do i el re. Però clar, va arribar el romanticisme, va arribar, per exemple, el senyor Wagner, i va arribar Beethoven, sobretot, abans que Wagner, i ells ens van voler fer creure que la música volia dir alguna cosa, i que ells volien dir una cosa.
Que convertirien aquests pecats en música,
que
no?
Que convertirien la música en pensaments, en històries, en coses que fossin tangibles, quan en realitat... Bé, ara m'ha escoltat a Klingsor, però si jo en comptes de dir-te que és Klingsor t'explico que és Superman volant per Metrópolis, també cola.
També.
Sí.
També cola, perquè és el mateix, o no. O si en comptes d'això t'explico que és un cavall que passa galopant per no sé on,
doncs també.
Pel Far West, doncs segons com també colaria, no? És a dir, però aquesta al final és la gràcia de la música, perquè la música és una cosa que no parla a tothom. La música és una cosa que parla a cadascú. És allò que diuen els anglesos, to everybody o to everyone. No és a tothom que parla la música. És que la música parla a cadascú de nosaltres, independentment i unidireccionalment. És a dir, tots podem estar escoltant el mateix concert i escoltant la mateixa música, però el que tots escoltem és diferent. Perquè el que cadascú de nosaltres interpreta d'aquella música és diferent. És a dir, que la música ens està parlant només a nosaltres. Està parlant també el del costat, però el del costat li està dient una altra cosa. Perquè potser el del costat està divorciat, potser és més gran, potser és més jove, potser Satan se li enfot, potser l'acaba de deixar la dona, potser el seu fill acaba de suspendre 7 assignatures, jo què sé. El seu moment vital potser és un altre i potser està escoltant una altra música.
Però quan els compositors escolleixen parlar d'un tema en concret, d'una emoció en concret, d'un pecat, en realitat també ho estan fent perquè en aquell moment, en aquella època, doncs potser ningú en parlava, o potser per trencar tabús o trencar, no?, o explicar, posar sobre la taula temes.
Sí, mira, si escoltem la música que tocarem per la Luxúria, que és la dansa dels 7 vers d'Strauss, ja veuràs. Ja veuràs. Mira, aquest motiu. Pam, pam, parabam. Parabam. I ara entra l'oboè. Això, a tots nosaltres, encara que no tinguem ni idea que això és la dansa dels 7 vels que va escriure Strauss perquè Salomé, que és una nena de 16 anys, balli per fer content a la luxúria del seu padrastre, que és un pedòfil, per entendre'ns, encara que no ho sapiguem, a tots ens sona una nena de 16 anys ballant. Però, amb una dansa que no existeix, que es va inventar Oscar Wilde. Oscar Wilde va escriure la Salomé primer, va posar Danza de los Siete Velos. Bueno, perdó, ho va posar en anglès. I... Tot i que a ell li agradava escriure en francès, perquè deia que ja escrivia tan bé en anglès que no li calia escriure en anglès, i aleshores escrivia en francès per dominar una altra llengua.
Que fos més difícil.
Sí. Bé, bueno, això està a l'abast de molt poca gent, ser tan genial com Wilde. I va escriure la dansa dels 7 vers, i aleshores Strauss es troba, quan escriu l'òpera, que ha de posar allò en música. Una cosa que surt de la imaginació d'Oscar Wilde, i de sobte crea aquesta música. Mira, mira. És que el pecat sempre està allà. És que és la gràcia de la vida, eh? La gràcia de la vida és que el pecat està sempre esperant a la cantonada. Sempre esperant a la cantonada. Llavors la gràcia és, a mi em sembla, és d'alguna manera poder-hi conviure. Conviure, saps com... Clar, està clar que la ira, l'enveja, la mandra, la supèrbia, la gola, l'avarícia, potser no són... diguéssim, pecats recomanables. No vull dir que la luxúria ho sigui. Vull dir que potser no és tan...
tan greu.
Tan greu. Bé, el... m'agradaria que escoltéssim... Podem escoltar dues músiques més?
Sí, sí, sí.
Dues músiques més que són molt que són la mateixa música per entendre tot això
sí,
que
sí,
diem...
Sí, que et volia... Sí.
Per entendre tot això que diem de quin és el sentit de la música, ja veuràs.
Quina vols primer, l'original?
Sí, sí, sí.
Vale, seria la número 4, sisplau.
Ja veurà. Ara direu, això no em sona de res. Ja veuràs, que ara us ho sonarà a tots.
Ara tot sona, sí, sí.
Sí, ja.
Però molt poca gent sap el que és, de veritat.
Ah, això... que tothom anomena el can-can. Això anomena el can-can, que en realitat és el galop infernal d'una òpera o d'una opereta de Jacques Offenbach, que es diu, o Jacques Offenbach, que es diu Orfeu als Inferns. I en aquest moment... i això. Orfeu baixa a l'infern i es troba...
I es troba amb això.
Es troba amb això, ens troba amb tots els déus de l'Olimp, tots els déus de l'Olimp amb una orgia bestial a l'infern. És això.
No li falta cap.
Tenir a tot allò un merder de gent, saps? Difícil, només es veuen cames i tot, hi ha un embolic de déus. I això que ens porta alguna cosa eminentment alegre, en aquest cas molt luxuriosa, si ho canviem per la següent música ja veureu què passa. Ja veureu, eh? Atenció. La música d'abans, però és molt més lenta. Camille Saint-Saëns agafa la música d'Offenbach, del galop infernal, diu, bueno, això ho farem 10 vegades més lent. I de sobte, la mateixa música que abans era una orgia d'uns déus a l'infern, ara és una tortuga. Ara és una tortuga que camina a poc a poc. Mira, mira, mira. Fins i tot té algunes dissonàncies, saps? Perquè és una tortuga que... És una tortuga...
Patosa, no?
Sí, sí, és una tortuga allò que no camina bé, saps? Camina a poc, s'ensopega. Mira, a veure. Amb el piano, clinc, 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 clinc. I a més és molt curiós perquè el piano fa... Això pels que sàpiguen una miqueta més de música. El piano fa uns tresets, fa un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. I en canvi, la tortuga va amb un compàs binari, va amb corxeres. Llavors és que...
Sí, encara contrasta més aquesta...
Contrasta, sí. Que la tortuga és com... És molt, diguéssim... No sap caminar. Mandra. I quan tu sents això, fa mandra. A mi em fa mandra. Bueno, és que a mi em fa... La luxúria em fa una mica mandra, a mi.
Bueno... No, no, realment és un dels millors exemples que podíem posar del que dèiem, no? Del que ens diu la música, no?
Exacte.
Perquè en realitat és la mateixa música,
exacte,
però només canviant-li el tempo i posant-li alguna dissonància més,
exacte,
ens exacte, porta a les antípodes de l'idea original.
Exacte,
no?
Que és... No, li han canviat el ritme, no, el ritme no, el tempo.
El tempo, el tempo, tempo sí, és
que
més lent.
Que és,
el ritme és el mateix.
El ritme és el mateix, però el tempo és un altre, és molt més lent.
Sí, sí,
i de sobte,
sí, sí, sí,
la mateixa música, que només que faci... O que faci...
És un altre món.
Ja és un altre món.
Sí, 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 sí.
I és això, és la màgia de la música.
És el poder,
no?
Sí, sí, de la música.
És la màgia de la música. És les infinites... Hi ha el senyor Bernstein, que, perdoneu que ja l'he citat abans, però és que és com el meu mestre de capçalera, el qual no vaig poder conèixer mai en el món d'intentar explicar les coses. Té un llibre magnífic que es diu La infinitat de la música. I aleshores ell explica, amb un amic seu matemàtic, totes les combinacions possibles de totes les notes, no? I aleshores és un número, que és un número, no sé si són 60 o 70 zeros, un número immens. És impossible que la música es repeteixi mai. Si la música sempre, sempre, sempre té alguna cosa nova a dir. I sempre és nova.
Doncs imagina la dificultat
inesgotable.
Per fer el repertori pel concert.
Oh, això va ser terrorífic, va ser terrorífic. I al final em permetré cantar una mica.
Això ja ho sé, sí, sí, però això no desvetllem la sorpresa. No expliquem el què, que realment està... T'he de dir que està molt bé escollit, però no direm què cantes.
No, sí, 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 sí. Bueno, em fa molta il·lusió el concert, sobretot per això, no? Per intentar oferir un concert diferent per la gent, que sigui una cosa totalment nova, que escoltarà moltes músiques que ja coneix, altres músiques que no coneix, sentirà cantar, no només a mi, veurà ballar, i crec que passaran coses xules.
Sí, sí, i l'únic que podem fer ja és emplaçar la gent a que vinguin, acabar-ho de descobrir per si mateixos tota aquesta màgia que ens està explicant d'aquesta manera tan lúcida i tan clara com tu saps fer, i tan engrescadora, a més, jo crec que...
És que la música és una cosa...
És imprescindible, és excitant per si sola.
Clar, perquè no hi ha ningú a qui no li agradi, no?
Sí, sí.
O sigui, es veu que hi ha 7.000 milions de persones al món que són un pilot, però clar, si poséssim a tots aquests 7.000 milions de persones en una filera i els hi preguntéssim, escolti, vostè li agrada la música? Sí, passi a la dreta. Següent, sí, passi a la dreta. Següent, sí, passi a la dreta. Clar, a l'esquerra no hi hauria ningú. O sigui, els 7.000 milions de persones que passarien, els 7.000 milions de persones que viuen al món, a vostè li agrada la música? La resposta és sí. Aleshores és, per què? Perquè és un miracle, perquè la música és una cosa miraculosa, és una cosa matemàtica que està posada damunt d'un pentagrama, amb negres, amb corxeres, amb claus de sol, de fa, amb claus de do, amb bemolls, amb sostinguts, amb uns intervals, que això o l'altre, és pura matemàtica, però és l'únic llenguatge matemàtic del món que, quan està damunt del paper, només és matemàtica. Però quan algú toca allò...
És màgia.
És màgia.
És màgia, sí, sí.
I universal.
Es converteix en una cosa que és l'antimatemàtica, en una única cosa que és una emoció, una sensació. Llavors és com fantàstic que la matemàtica més pura sigui capaç, a través de l'intèrpret, de convertir-se en una cosa que és l'antimatemàtica. I aquesta cosa és la cosa que ens fa trempar, perquè tots sabem que és matemàtica. Però tots entenem que fins i tot sense tenir-ne ni idea, tots la podem gaudir. I això fa que sigui la cosa més màgica del món.
No
ho veus. Ens estaríem... No mitja hora més, estaríem mig any més xerrant amb en Ramon.
Encara queden entrades, entenc, als tres concerts,
sí,
perquè les vulgui...
Sí. La gent, recordem que tenim divendres a Terrassa, al Centre Cultural, dissabte al Palau de la Música, i diumenge a les 6 de la tarda aquí al Teatre d'Auditori de Sant Cugat per gaudir d'aquest, no diria concert, sinó... Tampoc vull dir espectacle, no? Com li podríem dir? No,
és difícil.
És difícil de definir.
És difícil.
Bueno, màgia pura.
No, ho intentarem.
Per seure i gaudir de principi i final. Ramon, escolta, moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres. Sempre és un plaer.
Gràcies a vosaltres.
I si et sembla, no sé, ens podem despedir amb... Mira, sentirem el... Posa'ns el número 7, perdona... Ah. Que és el març de...
Exacte.
De Halls. I amb això ens despedirem. Moltes gràcies, Ramon. Molt bon dia a tothom.
Moltes gràcies.
I fins la setmana que ve.
Fins la propera.
I us esperem a tots al concert.
Adéu-siau.
Adéu.
Adéu.